Som-hi, que ja estem fent apunts per les vacances. Amb la Diana ja hem après a veure què hem de fer i què no hem de fer amb les xarxes, amb els emails i tot això. I ara és temps de parlar amb la nostra psicòloga i fidel col·laboradora, la Núria Prenafeta. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, psicòloga no sóc, per això.
Ai, mare meva. Quina
punt. Soc coach.
Bueno, coach. Una mica del però ram, els coach però no sou bastant psicòlegs, eh? Els
això coach. Sí, tenim una part de...
Perquè estudieu molt la personalitat de la persona, de el seu tarannà, i li enfoqueu les coses com sí, li pot anar comunes. Millor, eh? Doncs avui ens vols parlar d'una cosa que és molt important, que és utilitzar el nostre talent personal.
Sí.
Primer, doncs, m'imagino que hem de descobrir quin és, que hi ha persones que es pensen que no en tenen, tothom té algun talent, i doncs, que, a més, una vegada ja sabem quin és el nostre talent, perdre les pors per tirar endavant alguna cosa que volem aconseguir. Per on començaríem el tema, Núria?
Doncs mira, si et sembla, comencem parlant de què és el talent.
Val?
Perquè a les empreses es parla molt del talent, de desenvolupar el talent, es fan accions perquè sobretot les persones en posicions executives desenvolupin el seu talent. Ara bé, a mi m'agrada parlar del talent personal perquè és una cosa que tenim tots, i el talent de fet és allò que podem arribar a fer per passar de la situació on estem ara a la situació que volem aconseguir en el futur, que pot ser un futur d'aquí una setmana, d'aquí un any o fins al final de la nostra vida. És a dir, què necessitem tenir i què tenim ja per poder aconseguir aquesta transformació de convertir-nos en qui realment volem ser. Per això ens cal desenvolupar les fortaleses que ja tenim, però també les habilitats que volem tenir que encara no tenim. Per tant, el talent és la suma de totes aquestes coses.
Molt bé. I aquestes fites ens les tenim que... O com és més aconsellable que les fixem? A curt plaç, a llarg plaç, com tu ens deies, doncs una cosa que volem aconseguir de seguida, o que la fem per tota la vida? Com és millor anar-ho programant, això?
Mira, n'hi ha de tot tipus. És a dir, no pots només tenir una fita a llarg termini. És a dir, per dir, jo quan sigui vell vull haver fet tal, tal, tal. Això està molt bé, però clar, està bé tenir una fita molt a llarg termini, però això implica haver-te de posar unes metes o uns objectius més a curt termini. És a dir, qualsevol objectiu important requereix objectius intermedis que has de poder anar complint pas a pas. És a dir, si tu vols ser enginyer industrial, primer hauràs de estudiar una carrera, hauràs de fer una sèrie de pràctiques, per tant, requerirà que et planifiquis com arribar a ser enginyer industrial, per exemple, no?
Clar.
Així que això és així amb tot. Si dius, home, vull fer canelons per dinar, pot ser un objectiu una mica immediat, fins i tot superficial, però implica una planificació. Primer anar a comprar els ingredients, després mira que tinguis tots els estris per poder-ho cuinar, tenir la recepta per poder-ho fer, després fer-ho i comprovar que tot està bé de sal, etc. Per tant, sempre ens hem de posar objectius, perquè, fixa't, això és el que deia Viktor Frankl, que va ser un psicòleg molt conegut, que havia estat en camps de concentració nazis, i ell va comprovar que les persones que estaven als camps de concentració, que no tenien objectius, que no tenien metes a la vida, eren els que primers morien.
Caram!
Tots s'alimentaven igual, de malament, rebien els mateixos mals tractes, però curiosament hi havia un factor que, a part del físic era, i de l'emocional, era estrictament el mental, que té a veure amb els pensaments, no? És què t'espera a tu allà fora. Les persones que s'orientaven a la dificultat perdien l'esperança en ells mateixos i, per tant, no podien desenvolupar el seu propi talent intern en unes condicions, i ja poso aquest exemple perquè és el extrem, més extrem,
clar,
que hi ha. Clar, les persones que sí tenien alguna fita per aconseguir, que pot ser tornar a veure la nòvia que vaig deixar, conèixer el fill que potser no he arribat a conèixer perquè ja m'han tancat aquí, o saber com estan els meus pares, el que sigui. Aquestes persones, mentre mantenien aquest fil d'esperança que els connectava amb els seus objectius, aquestes persones tenien més força, curiosament, per sobreviure. I això és el que Viktor Frankl va poder estudiar, i a partir d'aquí va encetar una línia de psicologia que també és molt interessant.
No? Clar, doncs això és molt important, perquè en la nostra vida, sense arribar en aquest extrem, també pot tenir molt de significat, no? Estar esperant o tenir moltes coses que fer, és allò que a vegades diem, és que no, jo ara no em puc morir perquè tinc moltes coses per fer, no? És una frase que a vegades utilitzem, no? És a dir, que realment aquestes ganes de fer coses i aquests propòsits d'alguna manera ens alimenten també, no?
Ens alimenten i són el que donen sentit a la nostra vida. Hi ha una frase també famosa que diu: una vida sense projectes és una vida sense sentit. I és així.
I quan nosaltres ens fixem aquests objectius i quan els volem dur a terme a través de les nostres virtuts o dels nostres talents, hem de tenir o hem de descobrir quin és el nostre millor talent. És fàcil reconèixer quin és el nostre talent o depèn de la persona també? O pot ser que ens equivoquem, que pensem que tenim un talent i és un altre el que tenim que desenvolupar?
Pot ser, pot ser. Per exemple, jo, si parlo de la meva experiència pròpia, jo recordo quan anava a l'institut, jo fins a segon de BUP pensava, jo sóc mediocre perquè no destaco amb res. Jo més, sí que se'm donaven bé els esports i una sèrie de coses, però no tant com per dir que tenia un talent. Llavors, dius, per a què serveixo jo? És a dir, tenim una educació que tampoc està enfocada a descobrir els talents individuals de les persones, sinó a que aprenguin una sèrie de coneixements teòrics, sobretot, i si és pràctic, millor. Però bàsicament es tracta d'aprovar exàmens. Clar, no facilita la identificació dels talents individuals. Això genera molta frustració i al final és pèrdua d'objectius per un nen, per un adolescent, per un jove. Aprovar exàmens no és una motivació de per si. Per tant, els estem demanant a vegades uns objectius que són absolutament desmotivadors ja d'entrada, no? Així que, com es pot descobrir el propi talent? A vegades cal un treball personal. En el cas de nens i adolescents, requeriria que tant pares com a l'escola ajudessin a veure què és el que li agrada, potenciar amb les coses amb què un es diverteix. Normalment, si tu et diverteixes amb alguna cosa, és que allò t'agrada. Per tant, alguna tirada hi tindràs que farà que serveixis per allò. Això és important. Ara bé, a vegades, a mesura que anem fent adults, sí que anem descobrint quines coses se'ns donen més bé, quines ens costen més. I en la vida ja personal, de familiar, i en la vida professional, a vegades també sabem què és el que ens resulta més fàcil, el que ens resulta més difícil. I el que moltes vegades ens passa és que davant de les dificultats ens deixem desmotivar.
Que no tirem endavant alguna cosa que volem fer,
exacte,
no?
Exacte, això ens frena. Llavors, a mi el que m'agrada ajudar la gent és a detectar quins són els frens, el que jo anomeno els dinamitadors del talent, que és el que t'està impedint que tu puguis donar el millor de tu mateix. Per exemple, en el món de l'esport, està molt clar que els esportistes han de tenir una molt bona preparació física. Però si no tenen una preparació mental que els treballi l'actitud perquè creguin que són capaços, per exemple, no? Perquè creguin que poden guanyar. Perquè encara que vegin que el seu rival està en una millor posició, ells continuïn creient en tot moment en ells mateixos. Per tant, cal un entrenament mental i moltes vegades nosaltres, dels simples mortals, per dir-ho així, no estem acostumats, ningú ens ha entrenat a treballar la nostra actitud, el creure en nosaltres mateixos, el com poder continuar esforçant-nos malgrat les dificultats. És a dir, estem acostumats a que una dificultat ens desmotive i ens ho prenem com un problema en lloc de com un repte a superar. I a més, fixa't que segons la matemàtica, tot problema té una solució. Així que l'important és poder veure què necessito tenir, quines habilitats necessito desenvolupar per poder superar aquest problema que per a mi és un repte.
I l'actitud, com ens explicaves l'última vegada, allò de mentalitzar-nos, de que això ja està fet, que ja està aconseguit. Que, per cert, he de dir que hi ha un col·laborador del programa de Llibres and Company que va seguir els teus consells, ha guanyat un premi literari.
Ah, sí?
I ja t'ho explicaré, perquè ha sigut...
Ja
sí, sí, quan hem parlat ha sigut molt divertit, perquè sí, sí, va seguir, ho va visualitzar, que ja el tenia, que era l'obra, pam, pam, pam... I mira, ho ha aconseguit i ens ha fet molta gràcia i li hem de comentar.
Me n'alegro molt, ho celebro.
Sí, sí. Doncs això funciona, és a dir, ho ha provat aquesta persona, però ho podem provar tots i no desanimar-nos si en aquell moment no ens surt, perquè en aquest cas, per exemple, doncs, si tothom es mentalitza amb el mateix, sempre hi haurà un que destacarà, no? Però en aquest cas personal, com tu ens dius, quan tenim una fita, quan ens fixem una meta curt o a llarg termini i busquem el nostre talent, ens queda molt clar que el que ens costa molt de fer, allò no pertany al que és la nostra virtut o el nostre talent, no? És el que se'ns dona amb facilitat. Allò que potser fins i tot algú ens comenta, ui, això jo no seria capaç de fer, i tu no li dones importància i dius, però si això és molt senzill. Llavors, aquí poder tindríem que fer una pausa i dir, doncs aquí està el meu talent, en què per mi això és molt senzill, no?
Exacte. I a més, la part més important del talent com tu has dit fa un moment, de fet és l'actitud. És l'actitud, perquè jo puc saber fer moltes coses, però i si no vull? De què serveix que les sàpigui fer?
Clar.
És a dir, una habilitat no portada a la pràctica és igual a no tenir-la. Per tant, el factor clau, i tal com avui els headhunters seleccionen el personal, és bàsicament fixant-se en l'actitud. Prefereixen una persona una miqueta menys preparada o amb menys experiència, sí, però amb una gran actitud positiva i proactiva, que no pas una persona que tingui molts màsters de moltes coses, però la vegin doncs, amb uns valors i una actitud que no és la idònia per a l'esforç, no?
Quan ens preparem pel fracàs o quan perdem aquestes pors i necessitem una ajuda, amb quines tècniques ens podríem acompanyar?
Mira, jo les que utilitzo amb els meus clients, tant en particulars com en corporacions i empreses, són el coaching, perquè el coaching al final és l'habilitat d'obtenir bones respostes a través de bones preguntes. I això què vol dir? Doncs que tenint una conversa amb algú, aquesta persona és capaç d'adonar-se d'algunes coses que potser no havia tingut en compte a l'hora de prendre decisions o solucionar problemes. I això a vegades permet tenir el que s'anomena insights, que és com un nou aprenentatge, com si es fes una nova connexió dintre teu, que dius, ostres, ara m'adono d'aquest aspecte. Clar, això permet tenir una visió de 360 graus de què és el que està passant al teu voltant, però què és el que està passant amb tu en relació al que hi ha en el teu entorn que et pugui afectar. I parlo, per exemple, per posar un exemple clar, doncs quan en una empresa hi ha amenaces de que faran un ERE, de que reduiran personal, no? Aquesta és una situació en què a moltes persones els provoca una angoixa i això els desenfoca el seu objectiu, que és fer bé la seva feina, per dir, ostres, ara m'enfoco en la preocupació de conservar la feina o no conservar la feina. Clar, quan passa això, què passa amb la teva actitud, amb la teva motivació i sobretot amb el teu benestar intern i la teva felicitat? Clar, baixen en picat. Mira, jo, per explicar-te un cas, la setmana passada estava a Madrid fent un workshop, una xerrada, amb una important empresa de Madrid que fa no gaires anys tenien 5.000 treballadors i ara ja només són 800. És a dir, que imagina't pels processos de cribes de personal que han tingut i a més ara es troben en que una empresa més gran que ells els compre. Amb la qual cosa és probable que hi hagi altres persones que vagin al carrer i a més això implica que una nova cultura organitzacional se'ls menjarà. Hauran de fer tots els que es quedin allà, diguéssim, els supervivents, entre cometes, sí, hauran de fer canvis. Clar, això a la gent li suposa un gran nivell d'estrès. Llavors a mi em van contractar per treballar-los el nivell d'estrès i redireccionar la seva motivació laboral. Clar, això també és un cas una mica extrem dintre de l'àmbit laboral, no? Llavors, què és el que passa? Tu pots deixar-te endur pel victimisme i dir, ostres, jo estic preocupat i tinc motius per estar-ne. Molt bé. Ara, tu, mentre tu et preocupes, què estàs solucionant de tu?
Res, no? T'estàs estressant més,
res,
no?
Res. Tu pots evitar que una altra companyia compri la teua?
Sí. És el que hi ha, no?
Llavors, què és el que pots fer? Quina és la millor oportunitat per tu? Queixar-te, preocupar-te, sentir la teva angoixa interna i patir físicament les conseqüències o enfocar-te a fer el teu treball el millor possible perquè, suposat, en el supòsit que tu siguis dels que van al carrer, siguis un professional altament competent i puguin donar una bona referència de tu. És a dir, al final, tu tries quina és l'opció que a tu et farà sentir més bé. Clar, i per tant, el tema de l'actitud és el que potencia el teu talent. Això defineix el teu talent. Tu pots dir, no, ara jo aparco el meu talent perquè vull dedicar-me a preocupar-me o perquè com que m'han de fer fora, total, per a què m'he d'esforçar. Però que mentre et deixes d'esforçar, a favor de qui estàs anant?
Clar, que no tirem mai la tovallola, en aquest cas, ni en cap. D'aquí, doncs, em ve la idea de que moltes vegades ens trobem amb professionals que tenen molts títols i professionals que no en tenen, que han après de la vida, com solem dir, i que són molt més bons que els que tenen molts títols. Simplement és per l'actitud i per les ganes i perquè fan les coses perquè els hi agrada. Aquí podria ser un exemple com el que m'estàs dient, no? Que o et deixes portar, et deixes vèncer per el que t'han obligat a estudiar o a fer i de mala gana, o ho fas perquè tu tires endavant i ho veus tot positiu i saps que arribaràs a l'objectiu d'aconseguir fer la feina que et fa feliç, no? És sí. importantíssim, sí, sí.
Exacte,
sí.
Fixa't, perquè, per exemple, hi ha persones, com tu dius, que potser no tenen els estudis universitaris X, però tenen les dues coses més importants. Una, l'actitud, l'altra, els valors. Uh-huh. Òbviament, la capacitat. Si no tens capacitat, o sigui, si un calaix no té una determinada, un determinat espai, no hi pots posar,
no hi pots posar
papers,
res a dins,
perquè no hi cap. Si té espai, hi pots anar posant. Per tant, potser no tenies els coneixements previs, però els pots anar adquirint. Uh-huh. Aquesta és la part més fàcil, la d'adquirir coneixements, no?
Tu dins de totes aquestes tasques que fas tant per empreses com per particulars, també toques molt el tema dels esportistes, de motivar-los o donar-los eines per motivar-los. En aquest cas, l'esportista té que tenir una actitud, però a més té que tenir ja un talent, perquè m'imagino que si no s'entrena o si no té la preparació física per fer l'esport que vol fer, per molt que es fixi un objectiu, li serà molt difícil. O sí que ho pot aconseguir?
A veure, cal tenir, en el cas de l'esport, cal tenir un, igual que en qualsevol feina, cal tenir una mena d'habilitats innates. En el cas de l'esport pot ser, doncs, una determinada constitució física. Clar, si tu vols fer salt d'alçada i fas 1,45 m, a veure, uh-huh. podrà ser molt bo dintre dels de 1,45 m, però mai podràs arribar a competir a nivell internacional perquè es requereixen una sèrie de aptituds físiques que tu potser no tens, però en pots tenir d'altres. Ara bé, les persones que sí tenen una aptitud física, la poden treballar. Quins seran els que realment, de tots els que tenen teòricament les mateixes característiques físiques, quins seran els que guanyaran medalles? Doncs els que tinguin els valors relacionats amb l'esforç, que més treballin, uh-huh. els que tinguin determinació, constància, tinguin clars quins són els seus objectius i sobretot mantinguin la motivació a llarg termini sempre amb un nivell sostingut. Quan la motivació decau, els resultats decauen. I això, hi ha un exemple molt clar, que era la Conchita Martínez, una tenista
sí.
espanyola, que ella deien que tècnicament i físicament era molt bona, però que li fallava la ment. Llavors ella, moltes vegades, va ser la número 2 del món durant anys, en algun moment determinat la número 1, però clar, difícilment arribava a ser la número 1 gaire temps perquè li fallava la part mental, així com el Rafa Nadal és tot el contrari,
sí.
diuen
sí,
que n'hi ha
sí,
que
sí.
són més bons tècnicament, però ell uh-huh. té una part mental molt, molt, molt treballada que fa que sigui, no et diré que indestructible, però que fa que uh-huh. faci anys que està entre els millors del món.
Fantàstic. T'has trobat algun cas d'aquests que diguis em venen a demanar que els recolzi per un objectiu que està claríssim que no l'aconseguirà perquè, si, en el cas d'un esportista, la seva forma física, les poques ganes que té i que no ho vegi aquella persona?
No, perquè amb esportistes jo he treballat amb molt, molt pocs realment i no m'ha passat mai, uh-huh. això. Amb esportistes,
és a dir,
no.
ho tenen clar, eh?
Sí que m'ha passat alguna vegada amb clients particulars o fins i tot amb executius d'empreses que et diuen jo m'agradaria poder aconseguir això però no crec que ho pugui aconseguir. Llavors, aquí sí que la part més important perquè creguin en el seu propi talent a desenvolupar, no? És realment transmetre optimisme. És a dir, el primer que s'ha de sentar, la primera base per crear el que s'anomena un mindset, que seria un estat mental per a l'alt rendiment, és justament això, creure que tu pots aconseguir això que realment vols aconseguir. Uh-huh. Quan aconsegueixes que aquella persona comenci a creure en que, ostres, realment això ho puc fer, llavors és quan comencen a produir-se els canvis. Si no operem canvis en aquesta primera fase, tota la resta pot ser que no serveixi de res.
Així doncs començaríem suprimint ja aquesta segona frase, el dir, m'agradaria aconseguir això, però estic quasi segur que no. No, hem de dir, m'agradaria aconseguir això, com ho he de fer? Hem de treure ja la part negativa de la frase, no?
Clar.
Per començar amb bon peu. Doncs, excel·lents consells, els que sempre ens has portat, Núria Prenafeta. Estem ja acabant aquest Cara o Creu, ens queda res, una setmaneta, fins al dia 29. Gràcies per haver estat amb nosaltres. M'imagino que aquest estiu et prendràs unes petites vacances, però seguiràs estant per al Principat i que continuarem en contacte amb tu. Però de moment doncs, ho hem de deixar aquí. La teva col·laboració ha estat excel·lent i t'ho agraïm al 100%. Una abraçada per
gràcies
estar aquí.
A tu, Lourdes. Fins aviat.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 6 de la tarda, Cara o Creu, a Ràdio Nacional.